Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia a les Balears, Diana, de les crítiques del govern canari i de l'Estat per la petició via judicial de suspendre cautelarment el repartiment de menors migrants que es troben a les Canàries. El govern de Clavijo avui tilla l'executiu de Marga Proens d'insolidari, mentre que la ministra d'Infància, Cira Rego, l'ha acusat de racista i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, li ha assenyalat que en definitiva haurà de complir la llei. El vicepresident Toni Costa aclareix que només demanen que la reubicació d'aquests joves i infants es paralitzi a les Balears per la saturació que ja tenen els centres mallorquins i pitiusos i no per qüestions de raça.
Igual la ministra hauria de fer una reflexió, mirar-se la definició de racisme i aplicar-se-la a si mateixa.
Puja el to en l'esfera política d'aquesta crisi que un dia més ens du a la mà, on, mentre continuen les feines per trobar les tres persones desaparegudes en el naufragi de l'embarcació precària rescatada fa dos dies, hem conegut que n'hi ha una altra que l'ONG Caminando Fronteras dona per desapareguda, com la primera va sortir del nord d'Àfrica fa uns dies, camí de les Balears, però els familiars no en tenen notícies. Sí, s'han pogut rescatar avui de matí prest a la platja d'Escaragola, Santanyí, a 29 persones més. En uns moments recollim totes les veus d'aquest tema, protagonista un dia més de l'actualitat. Avui és divendres 22 d'agost. Joan Jiménez és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars avui amb Victòria Morell. Bon dia.
Bon dia, Sara.
Que passen per una estafa immobiliària a Eivissa, amb el manco, quatre afectats.
Segons ha sabut IB3 Notícies, els perjudicats han denunciat la promotora Solvia per intentar recuperar els doblers que varen avançar per la compra d'uns adossats a Punta Pedrera. Varen fer-ho amb un intermediari avalat per la promotora vinculada al Sabadell. Quan aquest intermediari desapareix, el comencen a donar llargues i avui es desvincula totalment d'aquelles operacions.
S'investiga un incendi a Albufera, a Mallorca, amb sis focus declarats a nit.
La ràpida intervenció dels efectius d'emergència ha impedit que les flames es propagassin i s'han extingit abans de les 3 de la matinada. Tot apunta que ha estat intencionat.
Tot mentre continua la lluita contra el foc a la península.
El contingent balear que col·labora en les tasques d'extinció dels incendis de Castella i Lleó ha canviat d'ubicació avui a petició dels coordinadors de les tasques de munt al terreny. Emergències està pendent ara d'un possible relleu en els propers dies.
Declarada oficialment la fam a la ciutat de Gaza i als voltants.
L'ONU afirma que el territori es troba en la fase 5 de la classificació que reflecteix la falta d'accés extrema a aliments i aigua, el desplaçament a gran escala i una alta taxa de mortalitat. La declaració alerta que es tracta d'una fam creada per l'home i que, com a tal, pot ser revertida.
Titulars també de la informació esportiva. El Mallorca s'enfronta demà al Celta amb el rerefons de les possibles sortides. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí. Les situacions de Mafeo i Cailari no han deixat fer feina al tècnic Jagó Barrasate com li agradaria. Així ho ha explicat l'entrenador en roda de premsa. A més, Samu Costa per lesió i Muritzi Morlanes per sanció han quedat fora de la llista. En bàsquet, el Maones Sergi Llull va rebre un homenatge per part de la Federació Espanyola. Va ser abans de l'amistós que va disputar ahir vespre Espanya contra Alemanya. El menorquí va anunciar el passat mes de maig que no seguiria amb la selecció després de jugar 173 partits. I en tennis, Jaume Munà va caure als quarts de final del torneig de Winston-Salem als Estats Units. El de Santanyí va perdre en dos sets contra l'hongarès Marton Fucsovics.
I a les portes del cap de setmana ens interessa especialment saber quina és la previsió del temps. Coloma Garcia, bon dia.
Bon dia. Per avui cap vespre el núvol de desenvolupament seran el protagonista del cel. Pluges locals amb tempestes intenses, tot i que no plourà per tot el territori balear, principalment a Menorca i a l'est de Mallorca. Situació marítima que al nord de Mallorca i de Menorca hi haurà forta maró a causa del vent del nord amb cots moderats. En canvi, les zones de recés d'aquest vent, la mà serà molt més plàcida amb marejol. L'altura màxima d'onatge avui matí a la Boia de Mó era de 3,75 metres. Per demà, dia marcat pel núvols i sol, amb ruixat principalment al centre i nord de Mallorca. Vent de llevant fluix, amb maró gairebé tot l'arxipèlag, menys al sud de les illes amb marejol, i sense canvis a la temperatura. En definitiva, dies de temps més canviant.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Forts retrets de les Canàries a les Balears per demanar la suspensió cautelar del repartiment de menors estrangers no acompanyats. El viceconseller del gabinet del president de les Canàries, Octavio Caraballo, ha acusat les illes, les Balears, d'irresponsables i insolidàries. Lamenta que no vulguin acollir infants quan ha explicat. Les Balears atenen 5.000 infants manco dels que atenen la seva comunitat, les Canàries.
El viceconseller canari n'ha donat dades. Assegura que el seu arxipèlag ha rebut 12.000 migrants en embarcacions enguany, mentre que aquí han estat manco de la meitat, 5.000. A més, explica que ells atenen en aquests moments més de 5.500 menors no acompanyats, mentre que les Balears n'atenen 680. També ha desmentit que les Balears siguin la principal entrada a Europa dels fluxos migratoris d'Àfrica.
Insisto, sigue siendo la ruta migratoria más importante que hay en estos momentos en Europa. Y lo digo porque la presidenta de Baleares ha dicho que que Baleares en este momento la principal puerta de entrada de migrantes y eso no es cierto.
Carballo manté que el govern canari atén i comprèn la preocupació expressada per la presidenta Balear, però afegeix que si ells han estat capaços d'establir un sistema d'acollida per 6.000 menors, les Balears no haurien de tenir problemes per acceptar-ne una cinquantena.
Bé, i el govern aquí ja ha respost a aquestes paraules. Avui s'ha celebrat el primer Consell de Govern després del descans estiuenc i el portaveu de l'executiu, Toni Costa, n'acaba de parlar al Consolat de Mar i a la nostra companya Maria Eugènia Quecles. Bon dia.
Bon dia.
Quina ha estat la resposta oficial de l'executiu?
El govern ha estat molt prudent a l'hora de respondre al govern canari. Ha anat molt alerta, no d'alguna manera dir-ho ofendre a ningú. Costa reconeix que la situació canària és extremadament extrema, que és un drama, però ha explicat que el que no vol Balears és que la situació es converteixi en un Canàries 2.
Entenguent la posició de Canàries, els demanam que també entenguin que el govern de les Illes Balears ha de defensar la situació que estem visquent a les Illes Balears i que no volem, fa molt de temps que ho deim, no volem que les Illes Balears es transformin en el que està en su drama, en el drama que s'està visquent a Canàries.
Retrets també per part del ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaño, sobre aquesta intenció de Marga Proens de sol·licitar judicialment que se suspengui el repartiment de menors migrants. El responsable estatal no ha agafat el guant de la presidenta, li ha demanat que compleixi amb la llei que està en vigor i que sigui solidària amb les comunitats més afectades.
Les lleis han de complir-se i solo se poden suspender si hi ha una decisió judicial que així lo determina, que hasta la fecha no s'ha producido i que espero que no se produzca, perquè que yo considero que es esencial que este tipo de presión migratoria que pueden tener algunos territorios fronterizos, como es básicamente el caso de Canarias, de Ceuta y de Melilla, y que puede también suceder en Andalucía, en Baleares, pues lo que hemos de hacer como país es ser solidarios.
Avui ha estat Bolaños, però ahir va ser la ministra de Joventut i Infància, Cira Rigo, qui va acusar directament a la presidenta Marga Proens de racista. Tornem al Consolat de la Mà, Maria Eugènia Quecles, perquè aquestes paraules de la ministra encara han caigut pitjor que els retrets de l'executiu canari.
Sí, textualment, Toni Costa ha dit que és d'una hipocresia absoluta el que ha dit Rego i li ha enviat aquest missatge.
Igual la ministra hauria de fer una reflexió, mirar-se la definició de racisme i aplicar-se-la a si mateixa.
I és que el govern està molt ofès perquè no ha rebut, diuen, cap cridada de cap membre del govern de Pedro Sánchez per preocupar-se per la situació d'aquests darrers dies a les illes. Manté que voldrien ser solidaris en Canària, però la realitat fa que no pugui ser així i per això demanen que el Suprem només sigui prengui mesures cautelars en el cas de les Illes Balears i suspengui aquesta arribada dels menors de Canàries a les Illes.
Els centres de menors de les Illes Balears tenen una sobresaturació del 1000%. I això és el que no aconseguim que el govern d'Espanya entengui. Això és el que no aconseguim que entengui. I, en conseqüència, nosaltres no volem paralitzar cap procediment. L'únic que volem
i ho hem dit per activa i per passiva, és que no podem atendre aquests menors.
El govern en aquests moments encara no es planteja una partida addicional en els pressupostos de 2026 perquè els consells insulars puguin fer més centres i puguin contractar més gent per acollir els menors migrants no acompanyats. En tot cas, però, Costa diu que mentre el govern d'Espanya només vol donar a les illes 2 milions addicionals per aquesta recollida de menors procedents de Canàries, el govern de les Illes Balears ja ha destinat una partida extra al Consell de Formentera de 4 milions d'euros.
La tensió política, gràcies Maria Eugènia Queglas, no acaba aquí perquè el Partit Popular demana la dimissió immediata del delegat del govern estatal a les Balears, Alfonso Rodríguez, en una moció en el Consell de Mallorca, a la qual denuncien oficialment la deixadesa, diuen, de l'executiu de Pedro Sánchez en la crisi migratòria i li exigeixen ajuda per seguir acollint els menors que arriben sols a l'illa.
Els populars fan aquestes exigències a partir de les dades. Asseguren que 2 de cada 3 tutelats pel Consell de Mallorca és estranger, concret 460 lots. A més, asseguren que han arribat 4.323 persones en 230 barques. La portaveu Núria Riera assegura que és la constatació d'una ruta consolidada.
Per tant, les xifres confirmen que existeix una ruta permanent, consolidada i en expansió entre Algèria i les Illes Balears i que més s'ha consolidat durant l'any 2025 com una de les més perilloses. Una de les més perilloses, amb més dificultat i amb més risc en el trajecte.
D'acord amb les dades publicades per ONG, assegura que 517 persones han perdut la vida intentant arribar a Europa pel Mediterrani.
En paral·lel a tota aquesta discussió política, continua el dispositiu de recerca de 3 migrants en aigües del sud de Mallorca i, mentrestant, el col·lectiu Caminando Fronteras ha alertat de la desaparició d'una altra pastera. Es tracta d'una embarcació amb 25 persones a bord que va sortir diumenge passat de les costes algerianes rumb a les Balears.
Els familiars d'aquestes persones s'han posat en contacte amb l'entitat en no tenir notícies del seu parador 5 dies després d'iniciar el viatge. Un temps molt més llarg de l'habitual. L'alerta ja està traslladada a Salvament Marítim. Aquesta barca va partir cap a Balears el mateix dia que Caminando Fronteras va avisar de la desaparició d'una altra embarcació que tot sembla indicar és la que va ser localitzada després ahir en aigües de Mallorca i on viatjaven els 3 desapareguts que ara s'intenta localitzar. La portaveu de l'organisme humanitari, Elena Maleno, sospita que no es fa cas dels avisos que donen sobre embarcacions amb migrants.
Hay que investigar, ¿no? Si esas alertas están siendo elevadas, si los medios que se desplazan son suficientes y si se siguen los mismos protocolos que se seguirían cuando desaparece un yate con alemanes o un pesquero con franceses, ¿no?
Els primers migrants desapareguts, Victòria, van ser localitzats de manera casual i després es van activar els mitjans públics de rescat, un dispositiu que avui s'ha reforçat.
Sí, s'hi ha incorporat la nova barca de la Direcció General de Pesca del Govern. És la tercera embarcació que l'executiu posa a l'abast de Salvament Marítim, organisme que coordina el dispositiu de rescat. Recordem que es tracta de 3 persones d'origen subsaharià que viatjaven en una barca que es va localitzar dimecres a la deriva a prop de Porto Petro. 19 persones es van rescatar en vida i també es va recuperar un cadàver. Durant tota la jornada d'ahir varen cercar les 3 persones desaparegudes sense èxit entre el cap de Ses Salines i la zona on es van trobar els supervivents.
Recerca activa, doncs, mentre sí s'ha pogut rescatar, segons ha informat la delegació del govern espanyol aquest matí a la platja d'Escaragola, Santanyí, a 29 persones d'origen subsaharià. I a tot això, un col·lectiu de treballadors anònims del sector nàutic ha alertat que la costa sud de Mallorca s'ha convertit en un cementiri, diuen, d'embarcacions irregulars davant la inacció de les autoritats. El grup afirma que entre la platja d'Escargol i el cap de Ses Salines, dins una reserva marina, hi ha multitud d'aquestes barques abandonades.
Aquests treballadors alerten d'una silenciosa crisi mediambiental, assenyalant els ajuntaments de Ses Salines i Santanyí, Port de les Illes Balears, Salvament Marítim, Costes i la Guàrdia Civil. Diuen que els darrers 2 anys una dotzena de barques amb migrants han quedat encallades a la costa on s'ha enfonsat en la franja del litoral protegit, un fet que suposa un risc greu per a la navegació i un impacte ecològic sever a causa de la descomposició d'aquestes embarcacions de fibra en ecosistemes marins.
Ho dèiem en titulars, estafa immobiliària a Eivissa, al Manco. Quatre afectats han denunciat la promotora Solvia per intentar recuperar els doblers que varen avançar per la compra d'uns adossats a Punta Pedrera, n'informa Alberto Ferrer.
Na Carmen Jimeno i en Josep Armengot s'han de resignar a vora des del carrer l'adossat on esperaven viure els seus anys de retir i pel qual varen avançar 150.000 euros en plena pandèmia. Era una oportunitat molt bona. Els pisos que estaven inacabats havien estat ocupats i s'havien de reformar. Se'n refiaren perquè l'intermediari estava avalat per Solvia, la promotora vinculada al Sabadell.
Estava tot fet caldo. Nosaltres ens venien una cosa que evidentment era bé de preu, però pel 2020 i en plena pandèmia tampoc és que fos, eren 250.000 euros que tenien que pagar nosaltres.
Els consta que Solvia va rebre els pagaments, però quan l'intermediari desapareix els comencen a donar llargues i avui es desvincula totalment d'aquelles operacions. De fet, els adossats tornen a estar al mercat.
Al voltant entre 900 i un milió d'euros. Després de fer la rentada, el que es tenia que haver fet amb el seu dia, no?
Jo entenc que aquestes cases ara, avui en dia, doncs poden vendre-les molt més cares, però tenen uns diners que són nostres.
Aquests anys d'incertesa estan costant-li la salut a na Carme. El matrimoni, que viu a Catalunya, i uns altres tres afectats han posat el cas en mans d'un advocat i avui l'únic que volen és recuperar els seus estalvis.
He estat 2 anys fora de joc. Me trobo millor de com estic, però medicada. Sóc una persona que ara estic recent jubilada, que hauria d'estar a la mar de bé, doncs, degut a aquesta merda, parlant molt malament, no estic bé.
T'agafo mal d'estómac, per tant, intentes venir el mínim possible. Vinc d'aquí i veure això, que podria ser teu, i no tens ni diners ni casa.
L'organització de Punta Pedrera ha patit una peripècia complicada amb la desclassificació parcial per la qual el govern va haver de pagar gairebé 90 milions d'euros i que afecta la meitat dels adossats d'aquesta promoció.
Més coses al Seprona. Investigar les causes del darrer incendi de Salbufera. Es va declarar ahir vespre, s'ha extingit de matinada i tot en punta que ha estat intencionat.
De fet, en només unes hores es varen detectar fins a 6 focus diferents. La ràpida intervenció dels efectius d'emergència ha impedit que les flames es propaguessin. Tot i així, s'ha calcinat mitja hectàrea de canyet i garriga. En les tasques d'extinció hi han participat efectius del Parc d'Alcúdia, Inca i Artà, així com personal de l'Ibenat, policia local de Muro i Guàrdia Civil. Ho ha explicat el gerent de l'Ibenat, Toni Llebrés, a l'informatiu Matí.
En aquest cas s'ha d'activar tot seguit nocturn, perquè no es capa l'incendi quan es posa de disponibilitat. El tema de les causes està en investigació. La responsabilitat del tema de les causes per esbrinar causa estan de Seprona de Guàrdia Civil, com de la gent de Medi Ambient, i per tant estan fent les seves feines.
Qui s'hi creu que han estat provocats són els veïnats de la zona. Els que viuen entre la depuradora de Muro i les cases de Son Sant Martí asseguren que han vist passar vehicles desconeguts abans dels incendis i que no és la primera vegada.
Ah, no t'ho perdis. Van encendre aquí i nosaltres tenim un jove de Protecció Civil que és enemic nostre i mos diu, ara han tornat a encendre a l'altra banda. O sigui, que a l'altre carrer de darrere van encendre i me pare que pas vela també van encendre, perquè des d'aquí se veia també el foc.
L'any passat, pues, el susto va ser que, diguem, vulgui o no vulguis, un poc gros, perquè la setmana passada, com t'he dit, ja hi va haver un intent més a prop que, diguem, que mos volia, que, diguem, van pegar foc a cada part de camí, està a la vista.
Mentrestant, el Consell de Mallorca comprarà 53 vehicles per a actuacions d'emergències als ajuntaments de l'illa. El pressupost per a aquest projecte és de prop de 2 milions d'euros i cada consistori podrà triar d'una llista tancada el cotxe o furgoneta que s'adapti millor a les seves necessitats.
La compra de vehicles serà possible gràcies a un contracte marc que ha fet la Felip, al qual s'ha adherit el Consell i els posteriors convenis de cada consistori amb la institució insular. L'objectiu, segons el Consell Insular de Funció Pública, Rafael Bosch, és millorar la coordinació i la resposta operativa a les situacions d'emergència.
La protecció ciutadana és una de les competències bàsiques dels ajuntaments, que inclou la seguretat, la protecció civil, inclou moltes coses. I una manera d'expressar també un reforç d'aquesta dotació de mitjans és aquest vehicle per a aquestes qüestions.
Estan destinats a actuacions contra incendis, intervencions de protecció civil o emergències dins el terme municipal. El president de la Felip, Jaume Ferriol, ha lloat la fórmula triada pel Consell per dotar els municipis d'aquests vehicles.
Normalment ens arriben subvencions a tots els pobles i després tenim molta feina als ajuntaments, principalment els petits, és aquí on tenim manco mitjans i més dificultats per tramitar aquestes subvencions. Aquesta vegada el que se mos envia no són dos bes, sinó se mos envia un cotxe. Això no vos podeu imaginar la quantitat de paperassa que estalvien els ajuntaments.
La major part dels vehicles que s'entregaran són elèctrics o híbrids comprats a concessionaris de diferents marques de l'illa. Els cotxes es lliuraran aquesta tardor.
Finalment ha mort la nina francesa de 12 anys, ofegada a una piscina d'un xalet de Calablanca, Ciutadella. La seva cuidadora la va trobar inconscient dimarts capvespre i en ser recuperades les seves constants vitals pel 061 va ser traslladada a l'Hospital Mater Orfila. D'allà va ser desplaçada a l'UCI pediàtrica de Son Espases i la Policia Nacional investiga les causes del succés. I un apunt més en la plana de successos, perquè a Eivissa la policia local ha denunciat un taxista per donar positiu en drogues durant un control.
No és la primera denúncia aquesta temporada, perquè el 30 de juliol la policia ja va informar de sancions a altres dos taxistes que havien consumit drogues. A més, segons ha informat la policia a les seves xarxes socials, aquesta setmana ha interposat unes altres tres denúncies a taxistes que incomplien l'ordenança municipal sobre l'ús obligatori de l'uniforme.
I atenció als que hagueu d'agafar un avió aquest cap de setmana. Avui s'ha reprès la vaga Azul Handling. Els treballadors que donen el servei de terra de Ryanair i que afecta els tres aeroports de les Balears, una aturada que repetirà demà i dissabte i diumenge. En canvi, s'ha suspès la convocada pels seus companys de l'empresa Menzies després que treballadors i empresa hagin arribat a un principi d'acord.
És la contracta que ofereix els serveis de terra a EasyJet, British Airways o Norwegian. Entre d'altres, l'empresa ha promès pagar el deute pendent després de subrogar-ho, així com establir amb antelació els torns perquè els treballadors puguin conciliar, entre d'altres mesures. Ho ha explicat fa uns minuts a Ivetra Ràdio, José Negreira, representant d'UGT al comitè d'empresa.
Hemos logrado que nos planifiquen la rotación de turnos libres para todo el año, que puedan elegir vacaciones y en vías de este, a buena intención, esperando, por supuesto, que nos den todo por firmado y los trabajadores tengan el dinero en sus cuentas, hemos desconvocado este fin de semana, de momento, la huelga parcialmente.
Tot això en un cap de setmana en què estan previstos més de 4.700 vols als aeroports de les Illes Balears.
Una de les dades del dia són les pernoctacions de turistes registrades al juliol d'enguany, gairebé 11 milions a les Balears, una xifra molt similar al mateix mes de l'any passat. Han augmentat un poc més de mig punt, un 0,62%.
Aquestes pernoctacions traduïdes en nombre de turistes ens donen aquest resultat, 2 milions de viatgers, 7 dècimes més que el juliol de 2024, per tant, també molt semblant al mateix mes de l'any passat. Si mirem per nacionalitats, gairebé un 88% dels turistes eren estrangers i la resta de nacionalitat espanyola.
També hem sabut que els ports de les Balears han rebut entre el gener i el juliol l'arribada de 1,4 milions de creueristes, la qual cosa suposa un 9,4% més que el mateix període de l'any anterior, segons dades de Ports de l'Estat.
Només al juliol l'arxipèlag va rebre més de 354.000 turistes, gairebé un 5% més, amb 84 creuers que arriben als 428. Si miram l'acumulat dels primers 7 mesos, això suposa un increment del 12% de naus respecte d'un any abans.
Dia 1 de setembre, el Consell de Mallorca posarà a la venda 656 places d'estada turística vacacional i 414 de places hoteleres en total, 1.070 places. El preu és l'estipulat, 3.500 euros cadascuna.
Les primeres a sortir des de dia 1 fins a dia 15 de setembre seran les del lloguer vacacional i les segones, de dia 15 a dia 30, les places hoteleres. Des del Consell insisteixen que no són places noves. José María Marcial Rodríguez és conseller insular de Turisme.
Es una reasignación de propiedad de la plaza. ¿Y qué hacemos? Todas aquellas que estaban en el territorio en manos de A, de acuerdo, que no cumplían con la legalidad o habían engañado a la administración o no han cumplido con los procedimientos, vuelven a la administración y la administración, en virtud de este decreto, tiene la capacidad de volver a ponerlas en el mercado.
Els interessats poden trobar tota la informació dels terminis i els requisits a la plana web del Consell accedint al Consorci de la Borsa d'Allotjaments Turístics. Allà, a partir d'avui, s'hi publicarà la resolució amb els detalls de tot el procés.
Eivissa reafirma el seu lideratge com a capital mundial de l'oci nocturn. De 8 locals balears competeixen per una plaça a la llista de les millors 100 discoteques del món. És una informació d'Èlia Serra.
El pròxim 19 de novembre, València acollirà la 10a edició de la gala dels Golden Moon Awards, organitzada per l'Associació Internacional d'Oci Nocturn i coneguda com els Oscars de la indústria de la nit. Amb un total de 81 locals nominats, Espanya és el segon país amb més candidatures, només per darrere dels Estats Units, i a escala autonòmica, Catalunya lidera la representació estatal, seguida molt de prop per les Illes Balears, que porten 17 clubs eivissencs i un mallorquí. Entre els noms destacats hi trobem Universe, Pachá, Amnesia i High Ibiza, aquest darrer guardonat com el millor club del món durant 5 anys consecutius. Els criteris de valoració inclouen aspectes com el màrqueting, la seguretat, la innovació i el disseny.
També a les Pitiuses, la policia local de Formentera ha aixecat un acte al restaurant de platja Flipper dels Arenals durant una festa feta a l'establiment, amb DJ i música.
Quan la policia local va aparèixer, després de rebre un avís, la mateixa propietat va decidir aturar la música. Segons fonts del Consell de Formentera, la policia no va desallotjar el local i ara s'ha de comprovar si la festa s'ajustava a la legalitat i si comporta sanció. Els fets varen tenir lloc a les 9:30 del vespre de dimecres.
A Menorca, un altre tipus d'oci fora dels DJs i dels clubs nocturns ha convertit Es Mercadal en l'epicentre cultural i de grans concerts de l'illa. Enguany, per exemple, ha acollit la tercera edició del Menorca Music Festival, el Sant Martí Fest o el Gran Showman, i avui divendres hi tornarà a haver un gran concert al recinte firal. És una crònica de Jordi Codina.
La centralitat d'Es Mercadal i la capacitat del recinte firal el converteixen en un punt ideal per als promotors musicals. Aquesta oferta és ben rebuda pels comerciants, que veuen com els dies de concerts el poble s'omple de visitants. Raquel Salvador és la presidenta de l'Associació de Comerciants d'Es Mercadal.
La gent, antes d'anar als concerts, solen fer una volta, amb la qual consumeixen dins Mercadal, i també van als restaurants, amb la qual és positiu. Contràriament, o sigui, me semblen molt positius, contràriament tenim la mancança d'aparcament.
L'Ajuntament ja fa feina per augmentar els espais on deixar el cotxe de cara a la pròxima temporada. El batle Joan Pellicer també exposa com han abordat les queixes per renous.
Demanem als organitzadors que els concerts acabin a una hora més prest. Es del Menorca Music, com a molt tard, teníem música fil d'una, però el concert principal acabava abans de les 11:30. Tenim planificat un parell d'aparcaments en zona rústica per tenir-los com a màxim 8 mesos a l'any, però ja seria suficient.
Alguns promotors també miren de col·laborar per rebaixar el problema d'aparcament oferint autobusos a Maó i Ciutadella, però veuen difícil que es puguin programar grans concerts més enllà de juliol o agost. De fet, hi ha una empresa que, de cara al pròxim estiu, podria ampliar l'oferta. Ho detalla el promotor Toni Riudavets.
Tenen ganes de fer cosa molt potenta l'any que ve, ho han xerrat, bastant potenta, que jo barregiro un poc, que jo estic dignic. Sort Menorca, no s'hi havia ser de Mallorca.
De tota manera, l'Ajuntament, en col·laboració amb les entitats del poble, ja treballa per diversificar l'oferta cultural més enllà de juliol i agost, de cercar la desestacionalització.
L'Ajuntament de Maó ha anunciat noves restriccions d'aigua per fer front a la sequera. Són 4 mesures que s'afegeixen a les que ja s'aplicaven al municipi des de finals de juliol. Blai Barbé.
Cada estiu, l'Ajuntament de Maó reforça el subministrament d'aigua amb l'aportació diària de 600 metres cúbics d'un pou propietat de l'exèrcit. Aquesta font ja s'ha esgotat enguany i obliga l'Ajuntament a sumar noves restriccions al consum. Escoltam a Héctor Pons, batle de Maó.
S'ha esgotat abans perquè el mes de juny en van fer servir més, perquè hi va haver molta més demanda de juny. Abril i maig vam tenir menys demanda que l'any passat, però juny va ser un juny molt calorós aquest any, per tant vam haver d'emprar molt més aquestes aportacions extraordinàries.
Les limitacions amplien i endureixen les decretades fa un mes. En són 4, instar autoritat portuària a tancar els comptadors d'aigua dels pantalans, prohibir la neteja de vehicles amb aigua de la xarxa municipal, prohibir l'ús de dutxes a instal·lacions esportives i el seu rec, i prohibir que s'omplin les piscines.
perquè si no fèiem això, és probable que haguem, o seria probable que haguéssim de fer talls de subministre domiciliaris. Com que l'objectiu és no arribar als talls domiciliaris, es fa que hi ha municipis, sobretot a Mallorca, que sí que ho fan pràcticament cada estiu, com que no hi volem arribar, hem de prendre mesures abans.
Les mesures entren en vigor avui i duraran una setmana, moment en què es tornarà a avaluar de nou la situació.
I de jou, sentiu, Mahó, un municipi més que se suma a la llarga llista de localitats de les Balears que fan restriccions per la sequera. Dues i mitja, moment d'actualitzar la informació. Els governs de l'Estat i les Canàries carreguen contra les Balears per haver demanat no acollir més menors migrants no acompanyats.
El viceconseller del Gabinet de Presidència de les Canàries, Octavio Caraballo, acusa les Balears d'irresponsables i insolidàries i lamenta que no vulguin acollir infants quan ha explicat les Balears tenen 5.000 infants manco dels que tenen a les Canàries. La resposta, avui més moderada que altres dies, l'ha donat el conseller portaveu Antoni Costa.
Y lo digo porque la presidenta de Baleares ha dicho que que Baleares en este momento la principal puerta de entrada de migrantes y eso no es cierto.
Entenguent la posició de Canàries, els demanam que també entenguin que el govern de les Illes Balears ha de defensar la situació que estem vivint a les Illes Balears i que no volem que les Illes Balears es transformin en el que està en su drama, que s'està vivint a Canàries.
L'actualitat avui passa també per una estafa immobiliària a Eivissa.
Segons ha sabut IB3 Notícies, els quatre perjudicats han denunciat la promotora Solvia per intentar recuperar els doblers que varen avançar per la compra d'uns adossats a Punta Pedrera. El pagament el van fer a un avalat perquè aquesta promotora vinculada al Banc Sabadell. Aquesta persona va desaparèixer i Solvia es desvincula totalment d'aquelles operacions. Carmen Gimeno i Josep Armengot són alguns dels afectats.
Al voltant entre 900 i un milió d'euros després de fer la rentada, el que es tenia que haver fet amb el seu dia, no?
Jo entenc que aquestes cases ara, avui en dia, doncs poden vendre-les molt més cares, però tenen uns diners que són nostres.
Sota investigació, el darrer incendi a l'Albufera d'Alcúdia.
Es va decretar ahir vespre i s'ha extingit en només unes hores gràcies a la ràpida intervenció dels efectius d'emergències. Amb tot, va cremar mitja hectàrea de canyís i garriga. Es van detectar fins a 6 focus i per això es sospita que ha estat intencionat. El Seprona s'ha fet càrrec de la investigació.
Tot mentre continua la lluita contra el foc a la península.
El contingent balear que col·labora en les tasques d'extinció dels incendis de Castella i Lleó ha canviat d'ubicació avui a petició dels coordinadors de les tasques damunt el terreny. La superfície cremada ja supera les 400.000 hectàrees afectades pel foc en el caduny d'any, segons les dades del Sistema Europeu d'Informació sobre Incendis Forestals. A la zona dels incendis actius ha baixat la temperatura i ha augmentat l'humitat, cosa que dona bones perspectives per controlar la vintena d'incendis greus que encara romanen actius.
L'ONU ha declarat Gaza i voltants en fase 5 de fam.
Aquesta classificació reflecteix la falta d'accés a extrema a aliments i aigua, el desplaçament a gran escala i una alta taxa de mortalitat. La declaració alerta que es tracta d'una fam creada per l'home i que, com a tal, pot ser revertida.
Aquesta i altres informacions de la crònica internacional les ampliarem en els propers minuts. Primer, els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Miqui Tous, bon dia de nou.
Bon dia.
Comencem aquest repàs a la informació esportiva amb el Mallorca, que s'enfronta demà al Celta amb el rerefons de les possibles sortides.
Sí, el Mallorca prepara aquest partit contra el Celta i ho fa amb un ambient una mica enrarit. Han quedat fora de la convocatòria Samu Costa per lesió i Morlanes i Murici per sanció. Tampoc no estan a la llista Mafeo i Larin, que cerquen una sortida del club. El tècnic Iago Barrasate ha explicat que és complicat preparar un partit amb el mercat encara obert i més si tens jugadors com Mafeo i Larin que volen abandonar el club.
El mercat està obert, hi ha situacions individuals, interessos individuals que xoquen amb els interessos col·lectius, això és clar, i lo estamos llevando de la mejor manera posible. Por ponerte un ejemplo, hoy teníamos que ultimar los detalles del plan de partido y los que han salido o los que han hecho un trabajo al margen han sido Pablo y Kyle, pero también Muriqi y Manu, que están sancionados. Entonces yo tengo que jugar un poco con esas cosas. Hay tareas donde pueden participar todos. Esta semana hemos estado 25 jugadores de campo entrenando, entonces si haces fútbol, por ejemplo, 11 para 11, tienes que sacar a 5 jugadores, ¿no? Entonces, bueno, vamos modificando.
Arrasate pensa que Mafeo i Larín no estan per jugar, però si finalment no surten del club, el tècnic té clar que la situació s'ha de reconduir.
Si no están convocados es porque yo no les veo para ayudar ahora, pero es el ejemplo que he puesto antes. Cuando se cierra esa puerta, pero al final, hostia, tengo que convivir aquí en esta sala de prensa, tendré que hablar contigo y con este y con este y con el de la moto y tendré que, ¿no? Pues eso es lo que me refería un poco a eso, sabiendo que quedan 10 días de mercado que todavía darán para mucho.
I el tècnic del Mallorca també ha fet referència a l'episodi que es va viure dimecres a l'entrenament a Son Bibiloni amb Pablo Mafeo.
Con Pablo exactamente, pues bueno, él tiene una molestia en el pie que lleva tiempo con esa molestia y el miércoles al final de la sesión yo ya no le veía bien y le invité a salir de esa tarea porque creo que estábamos jugando con uno menos, ¿no? Bueno, yo creo que son cosas que pasan, luego otra cosa es lo que cada uno ya como interprete, ¿no?
I de la situació de Larín, Arrasate diu que de moment l'únic equip que ha apostat pel davanter ha estat el Mallorca.
Nos ayuda a ganar aquí al Girona, a ganar en Getafe, a ganar contra el Betis. Esa era la versión buena de Kyle. En la segunda vuelta estuvo peor, como todo el equipo, como el entrenador. Y es un poco lo mismo. Si se queda aquí, es un activo nuestro. De momento, el único equipo que ha apostado por Kyle Larín ha sido el Mallorca. El único que pagó traspaso y aquí está. Los demás, mucho hablar, mucho ruido, pero nadie ha apostado por él. Entonces, de momento es jugador nuestro. Veremos lo que pasa.
I tampoc no ha entrat a la llista Samu Costa, un jugador que també està a la rampa de sortida. Arrasate ha volgut deixar clar que la baixa del migcampista és per lesió.
Samu ha hecho un grandísimo esfuerzo por querer estar hoy. Ha hecho un gran esfuerzo. Hoy mismo se ha probado. Yo he hablado ahora 5 minutos. Si llego tarde a la rueda de prensa es por eso, porque he estado hablando con él y no tiene buenas sensaciones y él cree que mañana nos puede ayudar. Pero Samu ha hecho todo lo posible por estar y agradezco además su implicación. Samu en eso creo que no es sospechoso.
I ja per acabar, el tècnic també ha parlat del partit i ha avisat del perill del rival de demà, el Celta.
Nada, creo que fue de los mejores equipos que pasó por aquí. Creo que desde que está Claudio Giraldez el equipo es muy reconocible, es un equipo muy valiente, un equipo que va a por las cosas, que no espera que pasen las cosas y luego sobre todo tiene mucho dinamismo, ¿no? Y ahora yo creo que además ha firmado muy bien y bueno, desearle lo mejor en Europa, pero bueno, en Liga si mañana le podemos ganar, pues mucho mejor.
I el Celta tampoc no va poder guanyar la seva estrena a la Lliga. El conjunt gallec vol sumar els primers 3 punts de la temporada a Son Moix després de caure 0-2 a casa contra el Getafe. Pel duel contra el Mallorca, Giraldez té les baixes destacades de Starfelt i també d'Hugo Álvarez. Sentim el que ha dit a la prèvia del partit de demà el tècnic del Celta.
Todos los equipos de Arrasate son equipos ordenados, con capacidad de defender de maneras muy distintas. Creo que es un equipo con mucha variedad a la hora de defender, de cómo saltarnos. Creo que la muestra son los dos partidos del año pasado contra ellos, que encima el año pasado en la segunda vuelta ya usaron dos sistemas también para atacar. Al no tener a Muriqi pues es un poco más incógnita cómo pueden montar su línea de delanteros, si van a jugar con uno o con dos.
Per cert, el Mallorca-Celta ja té àrbitre, el dirigirà José Luis Guzmán del Col·legi Andalús. Serà el primer partit que xiuli a la màxima categoria en el VAR i serà Daniel Trujillo. I la jornada primera comença avui mateix, ho farà a les 9 del vespre amb el partit que disputaran el Betis i l'Alavés.
La U d'Eivissa, Miqui, juga demà a Sabadell, el darrer partit de la pretemporada.
I avui, precisament, ha passat pels micròfons d'Esport 3 Àlex Gallar, que s'enfrontarà demà a l'equip de la seva ciutat. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia, darrera prova abans de la Lliga per a l'Eivissa i per un Gallar que torna a casa seva. Referent ofensiu dels de Gémez assumeix abans de l'inici de la temporada que aquest curs hi ha més qualitat a la plantilla i que estar a l'11 requerirà feina extra. De nou, l'objectiu clar és l'ascens. L'escoltam.
Sí, no ho negarem. Per nosaltres l'exigència és màxima des del dia zero. Des que vam començar a entrenar, el míster ens ho ha recalcat així. L'exigència és màxima, hem de guanyar tots els partits. Nosaltres fem els càlculs que hem de fer uns 70 punts per pujar directes. A mi m'agradaria jugar sempre, evidentment,
penso que si estic al meu nivell m'ho guanyaré i a partir d'aquí doncs, intentar començar d'inici. Si no tinc l'oportunitat de començar d'inici i guanyar-me un puesto, penso que aquest talent sumarà, que és el que ens ha faltat aquest, sobretot l'any passat, penso que va haver-hi molta diferència entre els jugadors més importants que vam tenir i potser aquesta segona unitat.
Avui s'ha entrenat l'equip abans de viatjar demà a Barcelona. Són baixa per al partit Senyé i Montjonell. Ivan de l'Olmo podria tornar a tenir minuts després de molt temps.
En bàsquet, el maonès Sergi Llull va rebre un homenatge per part de la Federació Espanyola.
Va ser abans de l'amistós que va disputar ahir vespre Espanya contra Alemanya. El menorquí va anunciar el passat mes de maig que no seguiria amb la selecció espanyola després de jugar 173 partits amb el combinat absolut. Sentim Sergi Llull.
Primero quiero dar las gracias a Elisa y a la Federación pues, por permitirme despedirme de vosotros, de la afición. Creo que me habéis apoyado durante muchísimos años, nunca habéis fallado a vuestra cita con la selección y bueno, para mí ha sido un orgullo y un auténtico privilegio el poder defender la camiseta de la selección verano tras verano.
I homenatges a part, Espanya va caure derrotada contra Alemanya per 105 a 106, partit que es va decidir a la pròrroga. Demà, darrer partit de preparació, també contra Alemanya, abans de començar dijous l'Eurobàsquet.
L'Illes Balears Palma Futsal continua agafant ritme amb la pretemporada.
El conjunt d'Antonio Vadillo ja es troba a Portimão, Portugal, per jugar un torneig amistós. Els mallorquins disputaran dos enfrontaments que tenen aroma de partits de Lliga de Campions. El primer serà demà a les 3 del capvespre contra el Benfica i el següent es jugarà diumenge a les 2 del migdia contra l'Sporting de Portugal. Dos partits de pinyol vermell que asseguren permetran preparar millor l'inici de temporada. Sentim el tècnic Antonio Vadillo i també el jugador Mario Rivillos.
Nos gusta tener buenos sets en pretemporada y a partir de ahí pues intentar buscar esa mejora del equipo a nivel competitivo. Son partidos de alto calibre, entonces evidentemente no hay nada en juego. No es de competición, pero se asemeja mucho a un partido de competición.
Seguramente nos tengan ganas por todos estos años atrás. Así que va a ser una batalla, seguro. Ahí no va a haber amistosos y bueno, vamos con muchas ganas y, por supuesto, de ganar.
I acabam amb tenis i piragüisme.
En piragüisme, el mallorquí Àlex Graneri cercarà d'aquí uns minuts a les 3:11 el bitllet per a la final de la categoria K1 500 metres del Mundial de Milán. Per altra banda, a les 3:25 serà el torn d'Àngels Moreno, que disputarà la final del C2 500 metres. I en tennis, les aspiracions de Jaume Munà al torneig de Winston-Salem als Estats Units varen ser frenades per Marton Fucsovics. Al partit de quarts de final, l'hongarès es va imposar en 2-7, 7-5 i 6-3 amb 1 hora i 40 minuts de joc.
Gràcies, Miqui. Amb el repàs a la informació esportiva arribarem gairebé a les 2:43. És moment a l'informatiu de conèixer quina és la situació dels incendis a la península.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
En aquest context de l'onada d'incendis a la península, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que dimarts es crearà una comissió interministerial per liderar el pacte per combatre el canvi climàtic, un organisme que té l'objectiu de fixar mesures per mitigar, dins del que sigui possible ja, els efectes que té l'escalfament global.
A partir del próximo martes, pues ya damos pie, paso, abrimos la puerta para poder hacer una valoración de toda esta catástrofe para que los vecinos y vecinas puedan afrontar cuanto antes la reconstrucción de aquellos lugares que desgraciadamente los incendios pues han terminado con ellos, ¿no?
Efectes com els incendis que duen ja dues setmanes cremant la península, sobretot pel quadrant del nord-oest. La superfície cremada no atura de créixer. Ja s'han superat les 400.000 hectàrees afectades pel foc, el que duin danys, segons les dades del Sistema Europeu d'Informació sobre Incendis Forestals. El cert, però, és que la baixa de les temperatures i l'augment de la humitat donen bones perspectives per controlar la vintena d'incendis greus que encara romanen actius.
És el cas de Jarilla, a Càceres, on dona suport un hidroavió balear i ja s'ha donat per estabilitzat després de cremar més de 17.000 hectàrees. Més complicat ho tenen a la comarca del Bierzo, a la frontera entre Lleó i Galícia, on s'ha revifat el foc del Páramo del Sil pel vent, que bufa. També a Galícia la situació sembla més controlada, tot i l'ensurt avui per dos focs que s'han aconseguit estabilitzar allà. Hi ha 8 incendis actius, 5 d'ells a Ourense, i s'han desallotjat campaments i un alberg de menors a Pontevedra i Lugo per precaucions.
El contingent balear que col·labora en les tasques d'extinció dels incendis de Castella i Lleó ha canviat d'ubicació avui a petició dels coordinadors de les tasques de muntar el terreny. Pel que fa als bombers de Mallorca, el director insular d'emergència, Joan Fornàs, ha explicat que estan pendents d'un possible relleu en els propers dies.
Ahir varen tenir dos bombers nostres, partícules dins dels ulls, li han tapat el ull, però avui de matí m'ha dit que ja estava bé, que anava a fer feina. Van fent. Acaben cada dia 8:30, 9, i arriben a descansar, són les 11:30. Quan puc xerrar amb ells, 11:30 del vespre. Tenen una mala cobertura i tot. Bueno, estan bé, molta feina.
I un dia més ha continuat aquest enfrontament polític entre Estat i comunitats per la gestió dels incendis, amb una persona com a involuntària protagonista, la directora general de Protecció Civil, aquí Elías Bendodo, del PP, batillat incendiària. Avui hi ha insistit la secretària general dels Populars del Partit Popular Europeu, Dolores Montserrat, mentre que el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha sortit en la seva defensa.
Lamentablemente, con este gobierno no tenemos frente a la protección civil un gran organismo, a una técnico, sino que tenemos a una persona que ha entrado en la confrontación política.
Un dirigente del Partido Popular, sin responsabilidad de gobierno, perfectamente bronceado y totalmente descansado, criticando desde una feria a la directora general de Protección Civil, que lleva 11 días trabajando y luchando contra los incendios casi sin dormir. Ya estaría.
De la plana internacional, l'ONU declara oficialment la fam a la ciutat de Gaza i als voltants.
It is a famine. The Gaza famine.
És fam. Hi ha fam a Gaza. És una fam que podíem haver previngut si ens haguessin deixat. Hi ha camions de menjar a la frontera pels bloquejos sistemàtics d'Israel. Hi ha fam quan a centenars de metres hi ha menjar abastament.
És Tom Fletcher, secretari general adjunt d'Afers Humanitaris de les Nacions Unides, que s'ha mostrat indignat per la situació. La Comissió de Revisió de la Fam ha assenyalat en un informe que es compleixen els paràmetres establerts i que el territori es troba a la fase 5 de la classificació, la més elevada. Això és una situació extremadament crítica.
Alhora, alerta que aquests mateixos barems podrien estendre's durant les properes setmanes a les zones de l'enclavament palestí, com Deir al-Balah i Jan Yunis, segons els documents, que apunta a nivells catastròfics d'inseguretat alimentària a mesura que avança l'ofensiva israeliana, que ha deixat ja més de 62.000 morts en menys de 2 anys.
Israel, però, ho nega i considera que l'informe que ha fet públic avui les Nacions Unides és una campanya fraudulenta de propaganda de Hamas.
Assegura que tot el document es basa en mentides del moviment d'alliberament palestí blanquejades a través d'organitzacions, ha respost el Ministeri d'Exteriors en un comunicat. Això, tots i els nombrosos testimonis i imatges també que mostren a persones, molt d'ells infants, totalment desnodrits en aquest territori. Tel Aviv, però, manté que han entrat a la franja més de 100.000 camions d'ajuda. Mentrestant, sobre el terreny, l'exèrcit israelià mort des d'aquesta matinada una quarantena de persones, la majoria a la ciutat de Gaza, on persisteixen els bombardejos i les demolicions.
Colòmbia ha estat colpejada per 2 atacs terroristes que han deixat al Manco 18 persones mortes i més de 70 de ferides.
Ambulàncies, ambulàncies, llamen ambulàncies, bomberos.
Ahora, ambulancia, bomberos, hay un atentado terrorista al frente de la...
És el so captat avui a l'Escola Militar d'Aviació Marco Fidel Suárez de Cali, on ha explotat un camió carregat amb explosius, deixant 6 persones mortes i 65 de ferides. Hores abans, 12 policies antinarcòtics han mort després d'un atac contra l'helicòpter en el qual viatjaven al departament d'Antioquia, d'atacs que, en tot cas, han fet vessar la paciència del govern d'aquest país.
De moment, hi ha 2 persones detingudes per la seva relació amb els fets. El president de Colòmbia, Gustavo Petro, ha culpat el Front 36 de l'MC, liderada per Iván Mordisco, dissident de les FARC, com a culpable, i ja ha anunciat que el declararà com a grup terrorista junta d'altres existents al país.
La Junta del Narcotráfico y sus bandas, disidencias de Iván Mordisco, Segunda Marquetalia y Clan del Golfo, sean consideradas organizaciones terroristas perseguibles en cualquier lugar del planeta Tierra, incluida Bogotá.
Els carrers de Cali han estat militaritzats. El Val Alejandro Eder ha ofert una recompensa per tot aquell que pugui aportar pistes per localitzar els responsables.
Invito a la ciudadanía, si tienen información que nos permita dar con los responsables de este ataque, o que tengan información de algún otro ataque que se esté planeando, que llamen a la línea 123, donde ofrecemos hasta 400 millones de pesos por información que nos permita capturar y judicializar ante los responsables.
Les Nacions Unides han condemnat els atacs, mentre Colòmbia es prepara avui la 5a cimera dels països amazònics, on els representants de 8 països definiran els compromisos que tenen previst presentar a la COP30, la 30a conferència de les parts de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic.
I el sempre polèmic Donald Trump ha tret pit pel desplegament de tropes i de policia federal a Washington des de fa 10 dies per combatre una suposada escalada de violència als carrers.
Well, I just want to thank everybody very much.
Vos vull donar les gràcies a tots. Vull fer-ho després dels resultats increïbles que hem aconseguit. És una ciutat totalment diferent. Serà la millor capital del món.
Un desplegament molt polèmic i criticat perquè entre els seus objectius hi ha hagut fer fora a totes les persones sense llar de la capital dels Estats Units, però sense oferir a canvi recursos habitacionals. També es fan batudes contra les persones sense residència legal al país, cosa que està provocant milers de deportacions, algunes cap a presons de països llatinoamericans amb els quals Trump ha arribat a un acord, com per exemple El Salvador.
Washington es troba totalment militaritzada, tot i el descontent dels residents que veuen innecessari un desplegament d'aquestes característiques. De moment, el dispositiu de tropes i policial federal estarà desplegat un màxim de 30 dies, però els republicans ja estudien la manera de poder allargar-ho a través del Congrés. Per cert, perquè fa la mà dura que aplica Trump contra la migració al seu país, una jutgessa ha ordenat desmantellar en 60 dies el centre de detenció migratori conegut com Alligator Alcatraz, a l'oest de Miami, on hi ha tancades més de 350 persones a l'espera de ser extradits.
I una altra de les polèmiques que ha encetat el president nord-americà és amb els països caribenys després de desplegar fragates a les costes de Veneçuela per combatre el narcotràfic.
Un fet que a Veneçuela s'ha rebut com una amenaça cap al seu president Nicolás Maduro, a qui no reconeix els Estats Units i, de fet, està en la llista dels més cercats, oferint fins i tot una recompensa de més de 50 milions de dòlars per la seva presumpta relació amb el narcotràfic. Maduro, per la seva banda, ha fet una crida d'allistament de milicians per a poder defensar el seu país davant les tropes nord-americanes.
Sábado y domingo vamos a un proceso de alistamiento y llamado a filas. Llamo a filas a todos los milicianos, milicianas, reservistas y a todo el pueblo.
2:53, fem una breu pausa i tornem amb cultura.
Parlat d'una estrena de teatre i ara amb una novetat literària, ho deia Ana Lucía Pietrelli.
A IB3 Ràdio.
Cristina Llorente, ja és amb nosaltres en aquesta secció en la qual parlam d'arquitectura.
Hola, bones tardes.
L'Aviador.
Aquesta pel·li per jo és fantàstica.
Hi ha moltes coses que vull comentar, però no vull dir res.
I perquè ja li farem els spoilers en els oients.
Clar, no, totalment.
Les dislèxiques també són persianes. Fer esport, que nosaltres som autònomes, és com pagar un poc SIVA per quan és gran, no? Em faig perquè quan sigui gran aconseguiré més mobilitat, per exemple, no?
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. De dilluns a divendres a les 6 del capvespre.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Torna a ser divendres, tornen a sonar els pianos i la cartellera es renova amb un pot de tot. Humor, terror, drama... Ens en fa un repàs, na Sandra Martínez.
¿Qué dirá mi pueblo cuando vea que he regresado solo? Tu guerra ya no está en Troya. Está aquí.
Això ja passa a Hollywood de tant en tant. Un té una idea i de cop, no saps per què, són dues les pel·lícules sobre la mateixa qüestió. Així, mentre l'expectativa creix pel rodatge de l'Odissea de Christopher Nolan, que s'estrenarà l'estiu que ve i que serà una gran producció plena d'èpica i d'efectes, avui arriba a les pantalles El regreso de Ulises, que no hi té res a veure, tot i basar-se en la mateixa història. De fet, el seu director, Uberto Pasolini, ens ofereix un retrat intimista de la tornada a Ítaca de l'heroi. Ja sabeu, sol, derrotat, 20 anys després d'haver partit amb tota l'esperança del poble, amb una Penèlope que evita triar marit desfent el teixit que cus de dia, amb un fill rancuniós pel seu abandonament. En fi, la història d'un antiheroi a qui, alerta, posa rostre, veu i sentiment qui es considera el millor intèrpret viu de les obres de Shakespeare, Ralph Fiennes. Penèlope és Juliette Binoche i encara que només sigui per recuperar la parella de Simsburg cosos o el pacient anglès, ja paga la pena.
¿Quién es usted?
Frank Drebin, brigada policial. La nueva versión.
Mirad esto, el primer vehículo autónomo...
I parlant de parelles, que me'n dieu de Liam Neeson i Pamela Anderson. Ells són els protagonistes d'Agárralo como puedas, versió, reversió, perversió, dieu-li com vulgueu, de les populars pel·lícules dels 70 i 80 d'aquest mateix títol i que protagonitzaven Leslie Nielsen. Aquelles sense cap ni peus, humor absurd, acudit sense límit i que alegraren mig món. Asseguren que està al nivell dels originals, que és el descobriment d'un nou Neeson i d'una recuperada Anderson que sembla han fet match també fora de la pantalla.
Esto es una broma de pueblo, una performance...
Yo no veo aviones, no hay cobertura tampoco.
Bueno, ¿el alcalde es un portento haciendo reformas o efectivamente estamos en la Edad Media?
El mòbil al cesto.
Si voleu més humor, idò, sin cobertura. Imagineu-vos que la vostra filla, cansada de ser invisible per la família, demana poder ser a un món sense mòbils. Això és molt imaginar, eh? Però, en fi, aquest desig es fa realitat i ja sabeu que això té molt de perill. Acaben a l'edat mitjana i la feinada serà seva per tornar o no, a l'actualitat. Alexandra Jiménez i Ernesto Sevilla encapçalen el repartiment d'aquest film que té el segell d'Antena 3 i que vos agradarà si sou fans de l'anomenada comèdia familiar.
Haremos que salga de las sombras.
¿Vas a traerla aquí?
Este lugar es seguro.
Diuen que és terror, però no deixa de tenir la seva part humorística, encara que sigui humor negre. Bambi, sí, el Bambi de tota la vida, es transforma ara en un cérvol assassí, una màquina de matar, mutant i despietada. En fi, res de nou, perquè, de fet, es repeteix la fórmula d'èxit que va iniciar-se amb Winnie the Pooh l'any 2022. Era una pel·lícula de sèrie B, per no dir de sèrie Z, que va esdevenir un fenomen global. Ara, com dèiem, li ha tocat el torn a Bambi, però es prepara la seqüela de Winnie the Pooh, Sangre y Miel 2, també Pinocho desatado, i una pel·lícula que els reunirà a tots ells i a d'altres més, a Campanilla, Peter Pan, El sombrerero loco, en una versió passada de voltes, estil Els Venjadors. Heu fet estar la barrina i si això no vos ha fet el pes, penseu que hi ha més estrenes i una cartellera que encara conserva molt bones propostes altres setmanes. Cerqueu i trobareu. Els cinemes vos esperen.
No em diguis que això sou que va.
I
tot això en un cap de setmana, Sandra, en què es multipliquen les festes i les ofertes musicals.
Exacte, com les de les revetles de Sant Agustí, enguany més especials que mai perquè celebren els 100 anys. Avui capvespre, de fet, coincidint amb la Nit de l'Art, s'inaugurarà la rèplica de l'antiga porta d'entrada al Parc de Sa Torre. Serà el moment àlgid de la celebració del centenari que, a més, donarà el sus als concerts de les festes patronals que, on demà tocaran Oques Grasses, que escoltam, i Figafalaues, dimarts Amaral i Maria Hein, dijous a la revetla de Sant Agustí els Orris Camoy com a caps de cartell. També hi trobarem els Lori Meri, SLA, la Mujer de Verde i Mago de Oz dissabte 30. Com sempre, tot i molt, a Falanich.
I ara sé que la salvación estaba dentro de un beso.
Revetles a banda, concerts també destacats aquest cap de setmana. Són Fusteret, demà Art de Bogotà, presenten Cowboys de la A3, és el seu darrer treball, i també demà, però mitja hora més tard, a les 10, a Jardí de Calvià, un altre nom propi imprescindible de l'actual panorama musical, Beret.
Esos ojos negros.
I parlant de noms propis, acabem amb tot un clàssic, els Duncan Du, que a nit a les 10 ens esperen al recinte del Mallorca Live de Magaluf. Diuen que Miquel Erenchun i els seus companys oferiran més que un espectacle nostàlgic, una relectura dels clàssics que han marcat més d'una generació.
Que vas a reír, dime, dime ahora que duerme la ciudad.
Són les 3 i és moment d'actualitzar la informació. Els governs de l'Estat i de les Canàries carreguen contra les Balears per haver demanat no acollir més menors migrants no acompanyats. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. El viceconseller del gabinet del president de les Canàries, Octavio Caraballo, acusa les Balears d'irresponsables, insolidàries i lamenta que no vulguin acollir infants quan diu les Balears atenen 5.000 menys dels que ho fan les Canàries. La resposta avui, més moderada que altres dies, l'ha donat el conseller portaveu Antoni Costa.
La presidenta de Baleares ha dicho que que Baleares en este momento la principal puerta de entrada de migrantes, y eso no es cierto.
Entenguent la posició de Canàries, els demanam que també entenguin. No volem que les Illes Balears es transformin en su drama, en su drama que s'està visquent a Canàries.
Mentrestant, el ministre de la Presidència i Justícia, Félix Bolaños, recorda a les Balears que les lleis s'han de complir.
Que los menores se hayan de repartir con criterios objetivos entre las distintas comunidades autónomas de nuestro país, y es una ley que está en vigor. Y, por tanto, las leyes han de cumplirse y solo se pueden suspender si hay una decisión judicial que así lo determina, que hasta la fecha no se ha producido y que espero que no se produzca.
Mentre es produeix tot aquest debat polític, s'ha interceptat una nova embarcació aquest matí a Santanyí.
Es tracta d'una barca rescatada a les 8:30 del matí amb 29 persones a bord d'origen subsaharià que es troben en bon estat, segons delegació de govern. Justament avui, l'ONG Caminando Fronteras havia denunciat la desaparició en ruta d'una barca que va partir d'Algèria fa 5 dies. Mentrestant, continua l'operatiu per cercar els 3 tripulants desapareguts en el naufragi d'una barca amb migrants dimecres passat.
Parlem també avui d'una estafa immobiliària a Eivissa.
Segons ha sabut IB3 Notícies, els 4 perjudicats han denunciat la promotora Solvia per intentar recuperar els dopers que varen avançar per la compra d'uns adossats a Punta Pedrera. El pagament el varen fer a un avalat per aquesta promotora vinculada al Banc Sabadell. Aquesta persona, però, va desaparèixer i Solvia es desvincula totalment d'aquelles operacions. Carmen Jimeno i Josep Armengot són alguns dels afectats.
Al voltant entre 900 i un milió d'euros, després de fer la rentada, el que es tenia que haver fet en el seu dia, no?
Jo entenc que aquestes cases ara, avui en dia, doncs poden vendre-les molt més cares, però tenen uns diners que són nostres.
Sota investigació, el darrer incendi a l'Albufera d'Alcúdia.
Es va decretar ahir vespre i s'ha extingit en només unes hores gràcies a la intervenció dels efectius d'emergència. En tot va cremar mitja hectàrea de canyís i de garriga. Es varen detectar fins a 6 focus i per això se sospita que ha estat intencionat. En tot cas, el Safrona s'ha fet càrrec de la investigació.
Tot mentre continua la lluita contra el foc a la península, la superfície cremada ja supera les 400.000 hectàrees afectades pel foc en el que duim d'anys, segons les dades del Sistema Europeu d'Informació sobre Incendis Forestals. I l'ONU ha declarat Gaza i els voltants en fase extremadament crítica de fam.
Aquesta classificació reflecteix la falta d'accés extrema a aliments i aigua, el desplaçament a gran escala i una alta taxa de mortalitat. La declaració alerta que es tracta més d'una fam creada per l'home i que, com a tal, podria ser revertida. És Tom Fletcher, secretari general adjunt d'Afers Humanitaris de les Nacions Unides.
It is a famine. The Gaza famine.
És fam. Hi ha fam a Gaza. És una fam que podíem haver previngut si ens haguessin deixat. Hi ha camions de menjar a la frontera pels bloquejos sistemàtics d'Israel. Hi ha fam. Quan a centenars de metres hi ha menjar...